Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Deixem enrere la setmana de la vaga general, però no la pròpia vaga. En parlarem avui del seu seguiment al nostre municipi i posarem damunt la taula el parer de sindicats i empresaris sobre la reforma laboral. Lògicament no coincideixen en res, ni en si era necessària, ni en si hi havia motiu per a la vaga, ni en qui està pagant la factura de la crisi. En res. És evident que cadascú defensa els seus interessos i per això dèiem que és lògic. Però tampoc deixa de ser estrany que una mateixa realitat generi dos mons tan diferents. Les opinions d'uns i altres les abordarem d'aquí a una estona. Abans, però, repàs als altres temes que també han estat notícia aquesta setmana. Comencem! El Priorat és la comarca del Camp de Tarragona que menys va patir la crisi el passat 2009. Segons l'anuari de Catalunya Caixa, l'economia del Priorat va registrar la menor caiguda de la zona. Per contra, la Ribera d'Ebre és la comarca catalana que es va veure més afectada per la crisi. Àngel Xifré, director territorial d'Innovació, Universitats i Empresa, defensa que l'oferta turística del Priorat s'ha de basar en la qualitat. És el que busca el turista del segle XXI i és el que la comarca pot oferir per mitjà del vi i el paisatge. El Consell Comarcal del Priorat pretén formar, mitjançant una casa d'oficis, agents de desenvolupament turístic. La iniciativa, similar als passats tallers d'ocupació, s'adreça a joves en situació d'atur d'entre 16 i 25 anys. Unió de Pagesos vol consolidar la pagesia professional. Per aquest motiu i de cara a les properes eleccions, demanarà als representants polítics que apliquin la normativa i acabin amb la competència deslleial de les grans cadenes de distribució i agroindústries. El Falset Esportiu busca retrobar-se amb la victòria després de la derrota al camp del Mas Pellicer. Per la seva part, el Porrera vol seguir sumant punts en el seu desplaçament a Salou. També en esports, aquest cap de setmana, s'alça el teló del futbol sala. Poc seguiment de la vaga general a Falset. Tret d'empreses com Falbar i oficines com Base, que van tancar les seves portes, el dia va transcorrer amb força normalitat. L'Ajuntament de Falset, el Consell Comarcal, el CAP o l'escola no van registrar, o va ser mínima, manca de treballadors degut a la vaga. En el cas d'una de les empreses amb més treballadors a la comarca, Fermator, el funcionament també va ser el de qualsevol dia. No va ser així, per exemple, en el cas de Correus. Tot i que els seus treballadors no van anar a la vaga, el funcionament habitual de l'oficina es va veure afectat per les parades a les seus centrals. Però com dèiem a l'inici de l'informatiu, avui posem damunt la taula el parer de sindicats i empreses, dos dels sectors que per la seva posició tenen coses a dir sobre la reforma laboral, el leitmotiv de la vaga. Primera qüestió, la reforma laboral era necessària? Escoltem primer què deia Jordi Salvador, secretari general d'UGT a Tarragona.
La reforma laboral és absolutament inútil. És a dir, aquesta reforma laboral no va per acabar la precarietat i la temporalitat, és el contrari. Vol acabar amb la dualitat del mercat de treball, però fent-nos tots precaris. És a dir, la prova està en que, bueno, no sé, tinc un exemple molt clar, el Diari Tarragona. El Diari Tarragona ha acomiadat 7 persones i justament els que ha acomiadat són els antics, els que tenien millors condicions, els que portaven 20 i 30 anys a l'empresa. Això és l'objectiu final de la reforma laboral. La reforma laboral és que hi hagi un mercat en el qual hi hagi un acomiadament lliure, ja ho era, i ara que sigui pràcticament gratuït, perquè es baixa de 45 dies a 20, pràcticament en tots els casos, i de 20 damunt és subvencionat perquè 8 dies són pagats per l'Estat, és a dir, pels impostos. I com aquest país qui paga impostos són els treballadors i les classes mitjanes o autònoms, lògicament qui ho paguem són tots nosaltres.
Per contra, Josep Antoni Belmonte, president de la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, l'accepta, creu que la reforma laboral era absolutament necessària, tot i que ha estat mal feta.
Era necessària, es tenia que fer. El que passa que, clar, posar-se d'acord a tres bàndols, com va ser el cas patronal, sindicats i govern, pues era una mica complicat. I era una mica complicat si te'n dones compte el resultat que va tindre. Que confirma el que se va tindre que firmar el teu cuit i corrents pues, per conveniències d'algú i que, bueno, i nosaltres tot el teixit empresarial vam quedar una mica fora d'aquest joc. Que era necessària, sí, però jo crec que es va ser lo suficientment accelerada com per no poder controlar alguns temes importants que es decidiu que reflexar dintre d'aquesta reforma laboral. Per dir-ho d'alguna manera, jo crec que aquesta reforma laboral és una xapussa.
Deixant de banda aquest primer punt, és a dir, si la reforma laboral era o no necessària, la següent pregunta se centrava en una de les protestes dels sindicats que resumeix en la següent afirmació. La factura de la crisi l'estan pagant els treballadors. Parla el representant d'UGT, Jordi Salvador.
Absolutament, l'estan pagant per tot arreu. Nosaltres treballadors les volem una cosa tan senzilla com és el dret al treball, la protecció del treball. És una cosa que ha costat molts anys de lluites sindicals, inclús hi ha gent que ha deixat sang en aquest camí. Volem simplement que quan tinguem mala sort a la vida, doncs ja sigui per malaltia, tinguem protecció, quan tinguem mala sort, quan estem grans, tinguem una pensió, i ens han tocat absolutament tot. És a dir, el dèficit fiscal que ha estat causat per una borratxera, diguem, indecent per part de la banca i per part de la classe financera, qui l'ha pagat? Doncs l'han pagat els treballadors. I què hem anat a buscar? No és fàcil, pujar a l'IVA indiscriminada, congelació de pensions. Escolti, si la pujada de l'IVA indiscriminada, inclús dels productes de la cistella bàsica, ha de solucionar el dèficit, o si hem d'anar a la congelació de pensions, quan la mitjana que cobra un pensionista és de 700 i 800 euros, si això ha de cobrir el dèficit, vol dir que aquest estat no funciona i aquesta política és nefasta. Potser s'haurien de reformar i fer l'autocrítica sobre ells mateixos.
Per a Josep Antoni Belmonte, president de la CEPTA, no només els treballadors paguen la factura de la crisi.
La factura de la crisi l'estem pagant tothom. I nosaltres, els empresaris i petits empresaris, també tenim dret a defensar-se en algun moment donat. I la nostra defensa és les manifestacions que estem fent. La factura de la crisi l'estan pagant tothom que camina pel carrer. I tothom que camina pel carrer són grans empresaris, petits empresaris, treballadors i tothom que anem a treballar cada dia. I els que anem a treballar cada dia, doncs, evidentment, també estarem inclosos amb aquest paquet d'afectats, segur.
D'altra banda, per als representants empresarials, una de les qüestions de fons és que per tirar endavant el país cal poder competir amb Europa, i això suposa canvis en el mercat laboral. Escoltem Joaquim Cendra, president de Pimec Tarragona.
Espanya té una normativa laboral que és de les més estrictes i rígides de tota Europa. Clar, sembla com si a Dinamarca, a Holanda o a Suècia els treballadors no tinguessin drets. I el que nosaltres reclamem és equiparar-nos amb ells per poder ser igual de competitius que les empreses alemanes, per exemple, no? I això no implica, ningú pensa, ningú ha dit, ni haurem sentit enlloc, doncs, que un treballador alemany estigui amb menys drets que un treballador espanyol. Aquí tenim aquestes greus deficiències i el que mirem és de poder-les adequar amb els nostres competidors. Escolti, no estem parlant de Xina, on tots sabem que hi ha unes condicions molt diferents i extremadament radicals o estrictes, no? Estem parlant dels nostres competidors del costat de 150 quilòmetres o 200, com són els francesos, no? Per exemple. Si no ens equiparem amb ells, no serem competitius i, per tant, acabarem amb el nostre teixit productiu i no sé de què viurem.
Per als sindicats aquest argument no és vàlid. Entenen, segons Jordi Salvador, que la reforma laboral només genera precarietat i que el que cal és una reformulació més profunda de l'economia.
Fa dos anys tothom sabia qui era el culpable d'aquesta crisi, que era la banca, inclús el Sarkozy i altra gent de dretes deien que se tenia de refundar el capitalisme. Però bé, ara ningú se'n recorda d'això. Sembla que de cop i volta els que es van portar aquesta situació dramàtica de crisi hagin sigut els treballadors i la seva precarietat. Això és mentida. Escolti, hi ha una altra manera de fer política. I encara dic una altra cosa. La precarietat i la misèria només porta precarietat i misèria. Així que s'ho treguin del cap. Per què? Perquè si un país té, si hi ha empresaris que treuen beneficis amb mà d'obra precària, per què s'han de complicar la vida investigant, innovant i competint? No cal, si el benefici el trec de mà d'obra barata. I a part hi ha un doble perill. Sempre hi ha un altre país, de més al sud, que pot treballar en condicions per a pitjors. No sé si m'explico. No podem competir d'aquesta manera. Llavors, aquí s'han fet malament els deures i el que s'ha de fer és una autocrítica molt forta per part del govern i una autocrítica molt forta per part de la classe empresarial, perquè les seves obligacions és crear ocupació i no fer ni una cosa ni una altra.
Vistes totes aquestes consideracions, estava justificada la vaga? Evidentment sí, segons els sindicats, lògicament no per als empresaris. Escoltem primer Jordi Salvador, d'UGT, i a continuació Joaquim Cendra, de Pimec.
Cap dret, les sancions, el dret de malaltia, les vacances pagades, les 8 hores, etcètera, cap dret, se'ls han regalat. I que val la pena perquè si ells estan convençuts, que jo crec que és una vaga ideològica, si estan convençuts de que hi ha una altra manera de portar el país, és el moment de castigar aquest govern i de que rectifiqui.
Fa dos anys i escaig que estem en una situació econòmica molt precària, amb 4 milions d'aturats, i ningú s'havia posat les mans al cap, per molt menys els sindicats fa uns anys havien fet vagues generals. Si el que cal és fer aquests actes de propaganda, que jo tillo més de política que no d'efectiva, doncs no és el que necessita el país.
Deixem de banda la vaga. El Priorat és la comarca del Camp de Tarragona que menys va patir la crisi el passat 2009, segons l'Anuari Econòmic de Catalunya Caixa. El valor afegit brut, el VAP, el valor que s'afegeix als béns i serveis produïts i que serveix com a indicador, va caure un 2,5%, per sota de la mitjana de la demarcació i de la resta de Catalunya, on la caiguda se situa per sobre del 4%. Segons l'anuari, això s'explica perquè és una comarca amb menor vinculació a l'activitat productiva i que té un lligam més directe al consum familiar. A més, el sector agrícola, l'únic que va créixer l'any 2009, és un sector important a la comarca. Si traslladem aquests registres en termes d'ocupació mesurada pel nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, veurem com aquesta va experimentar una caiguda del 4%, per sota del 7% de la mitjana catalana. Si mirem les dades amb una perspectiva temporal, veurem com el valor afegit brut segueix baixant des del passat 2006, tot i que amb menys intensitat que a Catalunya. No obstant, si ens atenem al període que abarca els darrers 9 anys, el creixement agregat de la comarca, en línia amb el de Catalunya, se situa a prop del 20%. I si dèiem que el Priorat és la comarca del Camp de Tarragona que menys va patir la crisi, no podem referir-nos a la Ribera d'Ebre en termes similars. El 2009, la comarca veïna va mostrar la davallada més intensa del VAP entre les comarques catalanes, per sobre del 9%. Això va ser degut a un sector industrial en franc retrocés, un sector molt present a la comarca i que ha sofert amb més intensitat la crisi econòmica. Tenint en compte aquestes dades, la perspectiva temporal a la Ribera d'Ebre tampoc ha estat tan positiva com al Priorat. El creixement acumulat durant el període 2000-2009 va situar-se en el 16,7%, per sota del 19,9% de la mitjana de tot Catalunya. Seguim parlant d'economia i precisament continuem a la Ribera d'Ebre, a Móra la Nova, on va tenir lloc un esdeveniment força interessant, l'Imago Mundi 2010, amb la relació capitalisme i ciutadania en el centre del debat. La jornada va posar de manifest que no és precisament una relació fàcil, ja que moltes vegades s'acaben produint desigualtats socials. Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona i ponent de l'edició d'enguany de l'Imago Mundi, afirmava que el capitalisme és el pitjor sistema que s'ha pogut inventar, però que no n'hi ha cap altre que hagi funcionat. En aquest sentit, Hortalà creu que s'ha d'anar adaptant per minimitzar els efectes negatius que genera. Escoltem com el president de la Borsa definia el capitalisme avui dia i quins dos vessants presenta en funció de la seva relació amb l'Estat.
És un capitalisme en el qual es té en compte tres aspectes que són rellevants: la propietat privada, l'afany de lucre i la llibertat de decisió i d'elecció. I a partir d'aquí això es matitza per aconseguir determinats objectius, com són buscar l'eficiència de les relacions econòmiques, buscar l'equitat d'aquestes relacions i afavorir el creixement. I per fer-ho, al meu entendre, fa falta l'Estat, la participació, la presència activa de l'Estat a l'economia. I per tant, avui el capitalisme, en sentit operatiu, és una barreja entre mercat i Estat, si predominen les tendències liberals, i Estat i mercat, si predominen les socialdemòcrates.
Un altre dels ponents de l'Imago Mundi, Alana Mosseri, assessora de comunicació política, argumentava que és evident que la ciutadania ha de jugar el seu paper davant el capitalisme. Creu que la gent ha d'estar unida i defensar els seus interessos.
Yo creo que no tengo que discutir la importancia de eso, sino hablar de cómo organizamos los ciudadanos, los activistas y cómo podemos buscar la participación en el gobierno, en sociedad, para hacerlo mejor. Y realmente hay muchos intereses por ahí, la democracia está, son unos intereses que están compitiendo todos y los ciudadanos tenemos que estar ahí luchando por nuestros intereses también, porque si no, gana otros como las grandes empresas. Entonces tenemos que estar ahí participando para que los políticos y todos sepan que estamos ahí vigilando y también la prensa y que todos trabajando juntos es muy, muy importante.
Des de l'organització de l'Imago Mundi 2010, qualificaven d'èxit la present edició. Albert Pujol, del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, es va mostrar satisfet pel nivell dels ponents i també per l'afluència de gent a la jornada, més d'un centenar de persones. Tornem al Priorat. El director dels Serveis Territorials d'Innovació, Universitats i Empresa a Tarragona, Àngel Xifré, va defensar a Marçà que la qualitat ha de ser la base del desenvolupament turístic de la comarca. Segons Xifré, això és el que busca el turista del segle XXI i és el que el Priorat, a través d'elements com el vi i el paisatge, pot oferir. Àngel Xifré considera que el turisme a la comarca està ben encarat i que s'han d'aprofitar les sinergies amb les zones turístiques properes amb la voluntat, però, de no fer-lo estacional.
òbviament aquí al costat tenim cada any uns quants milions de visitants que se solen concentrar els mesos d'estiu, això no cal oblidar-lo, és un turisme molt concentrat, però sí que cal buscar sinergies amb altres territoris, no? En aquest cas la costa, Salou, Cambrils, per intentar atraure doncs, gent cap aquí, doncs, sobretot els mesos d'estiu. Però l'aposta o prioritat crec que no s'ha de centrar tant en l'estiu, sinó tot al llarg de l'any, perquè els valors que té el prioritat no cal concentrar-los a l'estiu, sinó que durant tot l'any pot tenir turisme.
Entre aquests valors que destaca Xifré, la preservació del paisatge és clau. En aquest sentit, que la candidatura del Priorat com a patrimoni de la UNESCO tingui èxit pot ser un gran pas endavant per al turisme de la comarca.
El fet que pugui ser patrimoni mundial de la UNESCO, doncs, òbviament, el situa com a referent mundial. Ja ho és amb l'aspecte enològic, amb el tema del vi. Si ho aconsegueix ser amb el tema del paisatge, doncs és un valor més afegit. La qual cosa vol dir que pots anar a treballar amb turistes de qualitat, no? Gent doncs, que realment vingui, en aquest cas, per dos elements, no? L'element paisatgístic i, en aquest cas, doncs, l'element del vi, de l'enològic. Ja passa, però és el que s'ha d'intentar potenciar.
Xifré també destacava que el que no convé al Priorat és la massificació, perquè pot fer perdre l'encant dels valors turístics de la comarca, sobretot en aquest moment en què ha trobat en el turisme un element per a diversificar l'economia de la zona. No abandonem aquest tema perquè el Consell Comarcal del Priorat pretén formar, per mitjà d'una casa d'oficis, agents de desenvolupament turístic. La iniciativa, similar als passats tallers d'ocupació, s'adreça a joves en situació d'atur d'entre 16 i 25 anys. Segons Sílvia Argilés, tècnica d'ocupació de l'ENS comarcal, és un dels col·lectius més presents a la borsa de treball que gestionen.
Normalment tenim bastants usuaris d'aquesta franja d'edat, són nois que igual no han acabat l'ESO o sí, no tenen possibilitat de continuar estudiant i venen a veure si troben feina. Tinc bastants d'aquests usuaris a la borsa de treball.
La casa d'oficis, que oferirà 10 places, es desenvoluparà al llarg d'un any. Durant el primer semestre, els joves rebran la formació necessària. D'una banda, la pròpia de desenvolupament turístic i de l'altra, l'aprenentatge de l'anglès. Durant el segon semestre, els joves ja treballaran i cobraran una beca per fer-ho. Les inscripcions a la casa d'ofici es tancaran el dilluns 4 d'octubre. El dia 6 es farà la selecció entre els aspirants i l'inici de la formació serà el dia 14 d'aquest mes. Canviem radicalment de tema. Coincidint amb la festivitat de Sant Miquel, el municipi de Margalef ha inaugurat aquesta setmana les obres de remodelació de l'església en honor al seu patró. Concretament, s'ha restaurat la façana posterior del temple. Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona, i Xavier Salinas, bisbe de Tortosa, van acompanyar l'alcalde Ramon Vila durant un acte en el que també es va beneir la nova imatge de Sant Miquel. Però la de l'església no va ser l'única inauguració del passat dimecres a Margalef, ja que també es va inaugurar el nou dipòsit d'aigua municipal. Aquesta instal·lació, amb capacitat per a uns 640.000 litres, ha suposat una inversió superior als 300.000 euros. Bona part d'aquest import, gairebé la meitat, han estat finançats pel Pla d'Acció Municipal de la Diputació. Seguim amb un altre dels temes avançats en titulars. Davant les properes eleccions autonòmiques, diversos sectors comencen a presentar les seves propostes als representants polítics. Un d'aquests és Unió de Pagesos, que vol consolidar la pagesia professional. Entre les demandes del sindicat, aconseguir que s'apliqui la normativa i s'acabi amb la competència deslleial de les grans cadenes de distribució i agroindústries. Escoltem Josep Carlos Vicente, responsable d'organització de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos.
Si un supermercat fa una estratègia i baixa preus, pràcticament possibles ventes a pèrdues o estratègies comercials per captar clients amb certs productes, automàticament se comporta una conducta paral·lela i la resta de supermercats fan el mateix. Per què passa això? Bueno, perquè tenen una posició al mercat pues, dominant. Què cal fer? Perquè, clar, això és legítim. Sí, és legítim fins a cert punt, fins que deixa d'incomplir-se el que és les normes o les lleis de competència. I això està, no ho diem la Unió de Pagesos, ho està dient la Unió, ho està dient la Comissió d'Agricultura Europea, ho està dient ja molta gent, i per això el que cal és actuar. Aquí hi ha competències plenes a Catalunya, val? Per això demanem que s'actuï.
El sindicat també veu prioritari que s'executi correctament el programa de desenvolupament rural de Catalunya i que s'aprofitin així, sobretot en temps de crisi, tots els recursos econòmics. Defensen, a més, que el consumidor ha d'estar informat d'on i com s'han produït els productes que consumeix, perquè entengui que els productes d'aquí compleixen més exigències i controls que no pas molts dels que arriben de fora. però la consolidació de la pagesia passa també per la formació, on s'han de destinar més recursos.
És fonamental tindre una formació, l'estem exigint i reivindicant des de fa molt temps. Se'ns està barrant el pas a la formació, vull dir, ho hem de dir així. No s'hi està esforçant els recursos que s'hi esforcen en d'altres sectors. I el sector agrari necessita formar-se. Pues per què? Pues per moltes coses. Coses obligatòries, per exemple, condicionalitats en animals, condicionalitats, exigències. Això condicional vol dir exigències. Carrers finosanitaris, produccions ecològiques, produccions integrades. Hem d'estar formats, hem d'estar al dia. Avui en dia ja no es cobreix la demanda i les necessitats que hi ha. Simplement perquè no s'hi destinen els mateixos recursos que en d'altres sectors.
A la pregunta de si hi haurà més predisposició per part dels polítics, Josep Carlos Vicente espera que així sigui. Creu que en els darrers anys la Conselleria d'Agricultura o bé no ha entès les demandes d'Unió de Pagesos o bé ha decidit posar els ulls en les grans empreses. No deixem de parlar del món rural i els seus productes. Escassa participació de cellers de les denominacions d'origen de la comarca a la mostra de vins i caves de Catalunya que va tenir lloc el passat cap de setmana a Barcelona en plena festivitat de la Mercè. Només s'hi podien trobar el celler del Marroig i grans empreses del sector que posseixen marca en alguna de les dues d'os del Priorat. Tot i que el mercat nacional és un dels que cal treballar, la coincidència de la fira amb la campanya de Verema ha fet desistir molts dels productors de la comarca. A banda d'això, la mostra de vins i caves de Catalunya va servir perquè la DEO Montsant organitzés un acte per presentar la copa que porta el seu nom. Va ser un tast dirigit pel sommelier Antoni Sales, que en va explicar el procés d'elaboració i va aprofundir en les característiques dels vins d'aquesta denominació d'origen. Canviem de denominació d'origen perquè la DEO Cupriorat donarà nom al premi a la millor fotografia gastronòmica de l'any, que s'entrega avui dissabte a Tarragona en motiu del Food Photo Festival. Aquest és un certamen que aquests dies reuneix experts del periodisme de l'alimentació i la restauració, un fet que aprofita la DEO Cupriorat per seguir posicionant-se en el sector. En aquest sentit, prèviament a l'entrega del premi, la denominació d'origen realitzarà un tast amb professionals que podran conèixer les característiques dels vins que s'elaboren a cada una de les viles que componen la DEO Cupriorat. A continuació, i abans de la informació esportiva, us fem dues propostes relacionades amb la natura per aquest cap de setmana, concretament organitzades des del Parc Natural de Montsant. Dissabte, la llibreria i el Pont de l'Obaga, una activitat centrada en la geologia dins el cicle Roques que ens parlen. I diumenge, un taller pràctic per aprendre a fotografiar la natura, fotografia i paisatge, en la que és necessari portar una càmera reflex digital per poder participar.
Els esports.
Bon dia, Jordi Perelló. Endavant amb la informació esportiva.
Hola, bon dia. No va poder ser. El Falset Esportiu va perdre el primer partit de la temporada el passat cap de setmana al Baix Camp, al terreny del Mas Pellicer, per 4-2. Malgrat la primera derrota de la temporada, els falsetans continuen a la zona mitja de la taula classificatòria de grup segon de la segona territorial amb 6 punts. Tot això, però, és història. El present es diu Unió Astorga, un altre equip de la capital del Baix Camp que visita Falset aquest diumenge a les 5 de la tarda. Atenció, serà aquest diumenge a les 5 de la tarda, a les 17 hores, no els dissabtes com estava jugant el Falset Esportiu darrerament. Aquest partit s'endarrereix, doncs, a les 5 de la tarda de demà diumenge al Nou Domènec Aragonès, on els falsetans reben l'equip reusenc de la Unió Astorga, un equip que es troba en similars característiques que l'equip de la capital del Priorat. Tots dos, amb 3 partits jugats fins aleshores, tots dos equips tenen 6 punts a la classificació. Un partit important, sens dubte, pels falsetans per consolidar-se al grup segon de la segona territorial, a la zona alta. A banda del Falset Esportiu Unió Astorga, per demà diumenge a les 5 de la tarda, la quarta jornada del grup segon de segona territorial té els següents emparellaments per aquest cap de setmana: Sant Pere i Sant Pau, Vilaseca; Bona Vista, Sant Salvador; i Comar, La Floresta; Alcover, Les Borges del Camp; a l'Ambra de Reus, Despertaferro; Hospitalet, Riudoms; la Selva del Camp, Mas Pellicer; i Espanya Canonja, Tarragona. Baixem un esgló al món del futbol territorial i baixem un esgló i ben baixat, amb molt bones notícies. Parlem del Porrera Unió Esportiva, que el passat cap de setmana guanyava el seu primer encontre de la present temporada. Guanyava i golejava, podíem dir, ja que els porrerans guanyaven el seu camp d'esports per 4-1 al Montroig. I d'aquesta manera ja ocupen la zona alta del grup 23è de la tercera territorial. Un Porrera Unió Esportiva que juga, podíem dir, dintre d'una estona. Se'n va al Tarragonès, al terreny del Salou B, el segon equip del Salou. Palau, en busca i captura d'algun altre punt que, si més no, es faci en aquesta quarta jornada que es juga aquest cap de setmana, continuar invictes a la tercera territorial. Un encontre, en principi, sempre subratllant això d'en principi factible per l'equip de la nostra comarca. Salou B, Porrera Unió Esportiva, aquesta tarda al Tarragonès, al terreny del Salou, a partir de les 4 de la tarda. A banda de l'esmentat encontre, el club 23è de tercera territorial té els següents encontres per aquest cap de setmana. Duesaigües, Vimbodí, Escola de Futbol a Pastoreta, l'Espluga, Montbrió, la Riba, Montroig, Riudecols, Hospitalet de l'Infant B, Alcover B, Vallmoll, Maspujols, Marina Cambrils, la Pobla de Mafumet B i Vilafortuny, Almoster. Deixem momentàniament el món del futbol i parlem de futbol sala, ja que el Parell de Futbol Sala comença precisament aquest cap de setmana, concretament avui dissabte i a les 5 de la tarda, al campionat de la categoria preferent. Un Parell de Futbol Sala que rep ni més ni menys amb un derbi intercomarcal aquesta tarda de dissabte i a les 5 de la tarda i al pavió d'esports a la Joventut Esportiva de Flix. Un partit important per obrir boca perquè s'aixequi el teló de la preferent catalana de futbol sala. El president del Parell, Joan Carles Amorós, anuncia força canvis. Xavi Prou substituirà a la banqueta a Òscar Llop, mentre que quatre fitxatges nous procedents del Baix Camp passen a engrossar el que és enguany el primer equip del Pradell Futbol Sala. Amorós Prou diu que li agradaria un Pradell molt més comarcal.
Hi ha quatre jugadors nous, l'equip és jove i es mantindrem aquí la categoria. Voldríem més jugadors de la comarca, però no hi ha manera. Ni voldríem d'aquí, de Falset, de Marçà i això, però no volen jugar. Hem d'anar a buscar jugadors cap al Baix Camp.
Amb 17 anys d'existència, el Pradell Futbol Sala, pioner per cert aquí a la nostra comarca, veu molt de futur al Futbol Sala Comarcal, més enguany en tres equips de la nostra comarca que participaran a la segona divisió, Poboleda, Cabassers i Capçanes.
Sí, almenys, ja que som els pioners en tot això, veiem que anem estirant. Hi ha pobles que s'han engrescat i, clar, com que no es necessiten tants jugadors ni tants de diners com el futbol gran, doncs que els pobles tiren cap a això, cap al Futbol Sala.
A banda de l'esmentat Pradell Futbol Sala, Joventut Esportiva de Flix, per obrir boca aquesta tarda a les 5 de la tarda i al pavió d'esports, la preferent catalana té els següents partits, els següents emparellaments, per obrir el teló del Futbol Sala aquest cap de setmana. Patxengueros de la Forja, Nàstic de Tarragona, Riudons Flacops, Montroig, Botarell, Valls Futsal, Camp Vicenç La Pineda, Mediterrània de Cambrils, Tortosa, Alcover, Miami Platja, Salou B i Mora d'Ebre Futbol Sala, Vandellòs i Hospitalet de l'Infant. Continuem parlant del món del futbol sala, però baixem dos esglaons. Ens trobem a la segona divisió territorial i hi ha molt bones notícies, ja que la nostra comarca, el Priorat, comptarà enguany en aquesta categoria, la segona divisió territorial, en la presència de tres equips. Seran el Poboleda, el Capçanes i el Cabassers, que ja va participar la temporada passada. Dos equips de nova creació, el Poboleda i el Capçanes, que s'iniciaran per primera vegada en la seva història a un equip de futbol sala i militaran a la segona divisió territorial. Tot això encara hi manquen 15 dies perquè comenci el campionat i els tres equips de la nostra comarca ja tenen el calendari establert. Això sí, comença tot això el 16 d'octubre amb els següents partits: Reus Unió, Els Muntells, Poboleda, Tivissa, L'Ampolla, Capçanes i Cabassers, Finques Ligna a de Reus. Descansarà el Prat Dip. Tot això en parlarem, però més endavant, el dia 16, on comença aquesta segona divisió territorial a la presència de tres equips de la nostra comarca. Res més, doncs, perquè respecte a la informació esportiva aquí a la comarca del Priorat. Ens retrobarem dintre de 7 dies. Ens retrobarem el proper dissabte. Serà, doncs, fins aleshores. Adéu-siau. Molt bon dia.
El temps. La previsió meteorològica, com cada dissabte, amb l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per una situació d'estabilitat, si bé en principi amb les baixes temperatures, amb valors bastant baixos, inclús a 3 graus, i cap a les zones més altes, que en Prades han arribat fins als 0 graus. Una situació, doncs, que, com dèiem, s'ha caracteritzat per l'estabilitat i per la pujada de les temperatures ja al final d'aquesta setmana. La situació pel que queda cap de setmana és de completa estabilitat, els núvols que hem tingut han desapareixen completament i aquests dies de festa i dies de cap de setmana, doncs, s'ha caracteritzat per unes temperatures ja superiors a les normals que poden, doncs, fer que les activitats a l'aire lliure es puguin desenvolupar en tota normalitat. També el que vulgui anar a la platja, encara les aigües són bastant templades, calentes, i es podrà aprofitar aquests últims dies, doncs, de poder anar a les platges. Ambient força tranquil, estabilitat completa i res destacable durant el que queda de cap de setmana. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1957, la neu feia acte de presència a Madrid, si bé no va arribar allà quallà.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Tot seguit, l'espai de tertúlia, l'hora del vermut, que condueix el nostre company Jordi Soldevila. Amb ell us deixem. Us ha parlat Alfonso Reig. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos i passeu un molt bon cap de setmana. Un servidor torna dimarts amb la informació comarcal al butlletí diari. Fins llavors.